as the rain came down, I dropped to my knees and I prayed. Durant gran part de la seva vida ha estat davant de la taula de so de grandíssims programes, tant a la tele com a la ràdio, un dels tècnics i muntadors segurament més estimats d'aquesta casa, de Catalunya Ràdio. El deveu sentir durant una pila d'anys, molts de vosaltres, els oients de la sala d'imatges de la TDP amb el Puyal, repassant si un penal era dins o fora de l'àrea. Tot això és el que va fer el Cotillas durant una pila d'anys. I, d'alguna manera, també el podem recordar com a disc jockey de molts programes diferents, Un tomb per la vida, TV3, o el cervell sonor del Crims, l'èxit més recent, Sergi Cotillas, no?, d'alguna manera.
Sí, ara estem molt, molt amb Crims, des de que el Porta m'ho va demanar, que va ser amb Tor. Vam començar amb Tor, després ja vam fer Crims, després el Segrest, i vam continuar amb Crims, que és el que estem fent ara. I a part de Crims, estic fent ara uns podcasts que també m'agraden molt, perquè m'ho passo molt bé amb el Francesc Garriga,
el Follow,
i estic preparant també el del Manel.
Tinc moltes ganes de sentir el més nou del Manel Elias. Ho montes tu, també?
Sí, també el monto i ens ho passem molt bé, molt divertit. És molt divertit, perquè a més cada programa és diferent, és molt diferent.
M'ho va explicar un dia, m'ho va explicar aquí la redacció, em va explicar de què anava i vaig dir, uau, això no té res a veure amb tot el que has fet fins ara.
No, per això, és que a mi quan em van dir, ostres, què tal et semblaria fer un podcast amb el Manel i tal, dic, hosti, vale, Rússia, Ucrania, dic, bueno, ja no. Em pensaré. I carai, em va trencar els esquemes totalment, no? Quan em va dir de què anava el tema, dic, pues, xulo, molt bé, ja m'agrada a mi variar i fer coses diferents.
Aquest que sona és el Paul Weller, no?
Sí, i tant, home. M'agrada molt Paul Weller. Molt, de tota la vida. Sí, de tota la vida.
D'on et ve aquesta afició per la música, tu?
Bàsicament del meu pare, perquè el meu pare era tècnic de so i muntador musical a Ràdio Miramar primer, després a Nacional, i a casa meva, des de que jo tinc consciència, he tingut música més de tot tipus. Vull dir, des de música de flamenc, a boleros, a zarzuela, a música clàssica, a rock, a soul, de tot. És que a casa meva, per això a mi m'agrada quan et diuen quin tipus de música t'agrada, ostres, m'agrada tot. I clar, el jazz, és que també hi ha coses que et posen la pell de gallina. És que tota la música m'agrada. El que passa és que, com tot, amb tot hi ha coses bones i coses dolentes. És com ara quan et diuen el reggaeton, hosti, pues sí, fa mandra, i tant que fa mandra, però hi ha coses que estan bé.
O sigui, que de petit ja devies anar a la ràdio, tu, no?
Sempre, sí, de petit. Sí, home, el meu pare ens portava, el meu germà i a mi. El meu germà té 2 anys i 9 mesos més que jo.
El Paco, que també treballa aquí, d'aquesta casa.
Evidentment, sí. I, de fet, també jo he après molt del meu pare i del meu germà, no? Perquè ara tots els nanos que venen aquí a les emissores en general a treballar són més joves i estan més preparats que jo mateix, evidentment, no? Perquè han estudiat, jo no vaig estudiar per fer de tècnic i muntador, el que passa és que ho vaig viure, no? Ho vaig aprendre fent-ho, no? Que és com apreníem abans, no? Perquè no hi havia cap lloc a més per anar a aprendre aquest ofici. I l'aprenies d'aquesta manera. I amb el meu pare, des de ben petitets, anàvem a tot. A la ràdio i a estudis de gravació. Jo recordo, el meu pare també feia l'Helena Francis i ens portava de petitets a un estudi de gravació. I allà gravava amb l'Helena Francis i em deia, pues ara agafa això, ara prem aquest botó, ara tal i qual. I bueno, clar, jugant aprenia, no?
De seguida et pregunto com vas conèixer el Puyal, que és una persona que segurament també ha marcat la teva vida.
Molt.
Però abans tenim notícia. Joel Gadea, des de Maria Cristina. Bon dia de nou, Joel.
Hola, bon dia.
Perquè tenim el primer corredor que ha arribat a la meta ja, Joel.
Doncs sí, tenim guanyador en el quadre masculí d'aquesta 44a edició de la Marató de Barcelona i és l'atleta Màrius Quimotay. I això no és tot, perquè a més ha batut el rècord de la Marató de Barcelona amb un crono de 2 hores, 5 minuts i 6 segons. Ja arriben els primers corredors. A més, el guanyador d'enguany ha batut el rècord.
Fantàstic, Joel. Doncs tenim notícia i rècord de la Marató de Barcelona amb aquest corredor que fa tot just un minut ha entrat a meta ja. Tornem d'aquí una estona.
Fins ara.
Clar, amb el Puyal vas passar 25 anys a la TDP, dius?
25, sí.
I et deia allò de què et diu el nas avui, Sergi.
Sí, què et diu el nas avui, sí.
Com us vau conèixer?
Mira, ens vam conèixer quan ell va venir aquí, quan ell va venir a Catalunya a Ràdio a fer els partits del Barça. Jo era tècnic al cap de setmana i feia jo els partits aquí. I alguna vegada havíem vingut i ens havíem conegut i tal. I havíem anat a jugar a futbol, fins i tot amb ell, que ell li agradava molt jugar a futbol. I havíem jugat junts, vull dir, a futbol amb altra gent d'aquí, de la casa i tal i qual. I vam fer bones amigues, no? I després, quan ell feia la vida en un xip... sí, el xip. Quan feia la vida en un xip, va haver un moment que havia Sílvia Coppolo, em van proposar, la Sílvia em va proposar, diu, escolta'm, que el Quim vol fer una cosa amb entrar en trucades gravades al programa. I a la tele li diuen que, bueno, és complicat fer-ho i no sé què i tal. Diu, tu et veus amb cor de fer-ho? Dic, home, depèn. Dic, si tenim un parell de Revox, imagina't l'època. Si tenim un parell de Revox i podem entrar a la línia telefònica allà, doncs, escolta'm, jo gravo, edito, tallo directament allà i enganxo i ja està, les passem i punt. Ah, molt bé, molt bé, li dic al Quim. I li va dir al Quim i vaig començar a col·laborar a la vida en un xip. Que va ser on vaig començar directament ja amb ell a pencar durament. Sí, sí.
Com era treballar amb el Quim?
Dur, però no es paga amb diners. És que no es paga amb diners, perquè és un aprenentatge brutal. Vull dir, i d'ell après, va, tot el que es pot aprendre i més. El tema del criteri, no? Sempre ho diu, les coses s'han de fer amb un criteri. Vull dir, has de tenir un criteri. Després serà bo, serà dolent, o serà encertat, o no ho serà. Però tu tens un criteri per fer les coses. I les coses les fem per això, seguint un criteri. I és veritat, és que si no, és un descontrol. I és, cada dia amb ell et deia coses que deies, hòstia, aprenies, no?
Ho trobes a faltar?
Jo sí, jo el trobo a faltar. Jo el trobo a faltar. I molta gent em diu que el troba a faltar, però clar, escolta'm, va ser una decisió seva que jo esperava des de feia bastant temps, perquè jo vaig fer 25 anys de transmís amb ell, però jo cap als 20-21 ja volia plegar. Volia plegar, però li vaig dir, fins que tu no marxis, jo no marxaré. Dic, ara, el dia que tu te'n vagis, jo me'n vaig. Perquè és que no tens caps de setmana, entre setmana fas el teu horari habitual, més després, a la nit, el Barça quan jugui, si juga pues, Champions, Copa, és dur, eh? Sembla que no, i és durillo.
El Puyol i el Quim són la mateixa persona o hi ha dues persones diferents? Per què rius?
No, home, perquè depèn... A veure, el Puyol és el Puyol, evidentment. Vull dir, és el monstre mediàtic. I el Quim és el meu amic. Vull dir, són diferents per mi. No sé si parla... Clar, la gent... Sí, el Quim i el Puyol, pues sí. Però jo diferencio molt del Quim. Bueno, el Quim és el Quim per mi, sempre ha sigut.
També t'agrada, eh, hip-hop?
Sí, home, i tant.
Saps quins l'ha dit, aquesta cançó, que t'agrada?
Qui?
El Solà.
Ah, veus? Pues sí. Home, és que el Solà és un altre dels meus... Bueno, clar, el Solà és...
Us vau inventar el suplement, no, amb el Solà?
Sí, home, se'l va inventar ell, però ens el van proposar quan érem bàsicament ell i jo. I la resta de l'equip encara no sabíem qui seria, i aquell estiu vam, recordo, alguna nit... i ell no em desmentirà, en una discoteca de Sant Feliu de Guíxols, a altes hores de la matinada, pensant espais pel suplement i dient, a veure, per exemple, què podríem
entre
fer?
Entre gintònics, eh?
Sí, allò de, oh, a veure, sí, hauríem de fer alguna cosa a la previsió de la setmana, i llavors, hosti, la previsió desconeguda, i llavors que la gent encerti quina previsió hem escollit de les coses que passaran. Ah, vale. I jo deia, hosti, podríem posar la música de la dimensió desconeguda, no? I, hòstia, i així ho vam fer, no? I tot sortia així, saps allò? A veure qui la deia més grossa, no? I anaven, hòstia, hi ha un espai que es digués tal, i saps allò? Però, hòstia, ho recordo tan divertit i que m'ho vaig passar tan bé. A més, amb el Xavi és que hem fet viatges junts, és que ens ho hem passat molt bé, molt, som molt amics, molt.
Van ser els millors anys de la teva vida, diries?
Possiblement, perquè ets jove i els recordes com els millors, però, bueno, després va venir la Mònica, va venir el Marc... I això sí que és el millor de la meva vida. Vull dir que va ser un moment molt bo de la meva vida, però el que va venir després encara va ser millor. Que per això és el que dic jo sempre. Jo he tingut bastanta sort a la vida en general.
Quan dius la Mònica, és la Mònica Terribas.
Efectivament.
A qui enviem una fortíssima abraçada des d'aquí.
I molts petons.
Com us vau conèixer amb la Mònica?
Amb la Mònica, doncs, via Puyal, evidentment, clar. Amb la Mònica ens vam conèixer quan ella feia el xip. Quan ella feia el xip i ella sortia per pantalla, evidentment. Jo ja l'havia vist, la coneixia. I clar, ens vam conèixer allà, però no va haver-hi contacte. Va haver-hi contacte, hola, hola, què tal, tot bé, sí, i poca cosa més. Després es va acabar el xip. Jo me'n vaig anar de vacances a Cuba, ella se'n va anar a fer la tesi doctoral a Escòcia, a Stirling, i ja no ens vam trobar fins que jo vaig tenir l'accident de cotxe un any després, i vam fer el Tom per la vida amb el Quim, i allà ens vam tornar a trobar, sí, però...
Què va passar a Cuba? Perquè crec que ho has explicat algunes vegades, no, Sergi?
Sí, no, bueno, va ser un accident de cotxe. Vaig marxar a vacances amb una companya de la ràdio, estàvem allà i no sé, vam llogar un cotxe que ja havíem llogat des d'aquí. Les coses que passen a vegades en depèn quins llocs, el cotxe que havíem llogat no el tenien i ens van oferir l'únic que tenien. I van dir, o és aquest o res. I van dir, bueno, doncs agafem aquest. I era bastant tartana, però bueno, no sé què va passar, eh? La qüestió és que nosaltres vam anar a veure Fidel Castro feia el típic discurs aquest que fa cada any, que dura no sé quantes hores, i em feia gràcia veure-ho, perquè vam dir, hosti, això fa gràcia, no? I el feia a Cienfuegos, doncs vam dir, agafem el cotxe i tirem cap a Cienfuegos i el veiem. I tornant de Cienfuegos, jo no teníem on deixar el cotxe a Cienfuegos i el vam deixar, vam parlar amb uns polis i vam dir, ei, puc deixar això aquí perquè a l'hotel teníem una reserva i ens l'han cancel·lat perquè la gent del partit té prioritat i, bueno, coses d'aquestes molt llargues d'explicar. I ens vam quedar en una casa particular i vaig dir, hòstia, és que portem molta cosa al cotxe, em sap greu, tal. I els polis van dir, no, aquí dintre no ho puedes meter, pero déjalo cerca, aquí en la puerta, i tal. Bueno, el vam deixar allà i tal. De bon matí vam marxar i no portàvem ni un quart d'hora o 20 minuts, que a més anàvem agafant gent i per sort acabàvem de deixar un que el vam deixar en un camp i tal, i vam continuar i simplement se me'n va anar el cotxe, vull dir, jo anava, a més era una carretera, una recta, vull dir, i se'm va anar cap a l'esquerra i no sé si em vaig despistar jo, no sé si es va trencar alguna cosa, perquè és que jo vaig perdre el món, o sigui, vaig veure que se n'anava a l'esquerra, sé que vaig intentar dreta, no vaig poder, però és que a més hi havia molt poc temps de reacció perquè els camps eren més alts que la carretera. Llavors vaig topar amb els camps. La carretera estava una mica més enfonsada que els camps. Llavors, si no, no hagués passat res, hagués continuat i hagués parat. Vull dir, però no, va topar, que el topar va sortir, i jo vaig sortir volant de mala manera, sí.
Vas prendre consciència que la lesió era seriosa de seguida?
Sí. Sí, perquè a més amb el solar, aquell mateix estiu que em va anar molt bé, aquestes coses de la sort que dic sempre, va venir un noi que es deia Albert, que anava amb cadira, li vam fer una entrevista, tenia més o menys la lesió que tinc jo ara. I, hòstia, quan va marxar, vam dir amb el Xavi, allò típic que comentes després del programa, hòstia, que xulo, no? Hòstia, aquest nano s'ho fa tot, ha vingut amb el cotxe, ha aparcat aquí davant... és totalment autònom, dic, hòstia, un tio amb cadira i que s'ho fa tot, hòstia, que guai, tal. La primera persona que em va venir al cap quan em vaig despertar allà a l'hospital va ser ell, el primer. Dic, hòstia, perquè vaig veure que no movia. De fet, quan vaig tenir l'accident, com estàvem al mig dels camps, em va recollir un taxista amb un turista italià, i jo no veia, en aquell moment no recordo veure res, o sigui, recordo com em parlaven, no? I em deien... un senyor italià tranquil, no? I tal, i jo li deia, és que no, dic, és que em vull moure i no em puc moure. I em deia, tranquil, ja moveràs i tal, no? I llavors ja recordo, quan vaig obrir els ulls va ser a l'hospital, quan m'estaven entrant cap a l'hospital. Quan m'entraven a l'hospital sí que ja, hòstia, recordo veure gent i hòstia, i que et pregunten com et dius, el teu telèfon, t'ho pregunten cada dos per tres per veure que estiguis bé, i jo, pues, tal, i dic, però ja m'ho han preguntat, diu, ja ho sé, però torna-m'ho a dir, tal, i directe a sala d'operacions, evidentment.
Sempre has estat tan optimista? O arran de l'accident ha estat una actitud vital per sobreposar-te a tot això?
No, jo és que sempre he sigut molt optimista, sempre. Sempre he intentat buscar el cantó positiu de les coses. des de bastant jovenet. I això m'ha ajudat mogollon. Clar, és el que diem. Això és el que a mi m'ha fet que tingués... Però sempre ho dic, no és un mèrit. Quan tanta gent et diu, oh, quin mèrit, que bé, que... No, no, perdó, és que no és un mèrit, de veritat. Si no, ho diria, sí, m'ho he currat molt i tal, però és que no és el cas. Vull dir, he tingut la sort que mai he tingut la típica baixada que tothom et diu. Et vindrà un baixón, perquè m'ho deien, els metges, tant a Cuba com aquí, com a tot arreu. Hi haurà un dia que et vindrà un baixón, perquè tal i qual... I vaig dir, bueno, pues ja l'esperarem, però és que encara no he vingut, vull dir, no l'he tingut. Perquè, hosti, a la que em vaig despertar allà, vaig veure que no movia, vaig dir, hosti, vaig pensar amb l'Albert, amb el nano aquest, i vaig dir, hosti, dic, bueno, a males això, al cap, que també tenia un cop que tinc aquí una cicatriu de collons, un dit més avall, i no ho explico, són aquelles coses que dius... Hòstia, mirem el cantó positiu. El cap va, saps? Però t'ho juro, va ser així de fred, Molt, molt. Que encara no sé com. Però vaig pensar, el cap va, vale, el cap va. El braç esquerre va, el dret el tenia trinxat, no, lo següent. Però, hòstia, veia que bueno, que podia recuperar bastant, no? I els metges allà m'ho van dir. Diu, bueno, encara no està tot perdut, perquè ara amb la inflamació hem d'esperar que es desinflami i és possible que moguis, però posa't en lo pitjor. Posa't en el pitjor. I sí, evidentment em vaig posar en el pitjor. Dic, sí, mira, si després va millor, doncs perfecte, però comencem a treballar amb el pitjor. I sí.
Soy sinceramente tuyo, pero no quiero mi amor ir por tu vida de visita vestido para la ocasión, preferiría con el tiempo reconocerme sin rubor.
Te la saps de memòria,
Sí, home, i tant. Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón.
Que existe siempre una razón.
Escondida en cada gesto.
En cada gesto
del derecho y del revés, uno solo es lo que es, y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad, lo que no tienes remedio.
Nunca es triste la verdad.
Es la letra, m'encanta, m'agrada molt. Sí, sí. I és ben bé això, de no anar disfressat.
Que no tienes remedio.
Mira que et feia més de Llac que de Serrat.
Doncs no. I mira que el Llac me l'estimo...
Però la Mònica deu ser més de Llac que de Serrat.
Sí. Sí, sí. Però jo, amb el temps, he sigut molt Llac, també. Molt, molt. El que passa és que Serrat, de jovenet, era el que... Hosti, sempre ho he dit en algunes ocasions. Jo, era jove i deia, jo vull ser de gran Serrat, perquè diu les coses que jo vull dir i no les sé dir com les diu ell, no? El que passa és que Llach, hòstia, és boníssim Llach, boníssim, i m'encanta el Lluís, molt, i a més és una persona que te la menjaries de maco que és i de tendre que és.
Va, ara et posaré una proposta una mica diferent, d'acord?
Sí, home, i tant.
Aquesta és Aitana Mariposas.
Sí. Aitana, com ho saps, això d'Aitana?
No ho sé.
Tu tens molta informació.
Jo tinc molt bons guionistes.
Sí, això és una evidència. El meu fill, escolta, amb Aitana és una cosa sèria. I mira que al meu fill li agrada també tot tipus de música, perquè ha sentit molta música a casa, i al cotxe, i és molt de catarres, és molt de charango, és molt d'oques... És molt de pets, vull dir que li agraden molt els... Bueno, Mireia i Borja Penalba, que són les... Bueno, se'ls estima una barbaritat. Però ara, noi, li ha donat per això de l'Aitana, no sé si se'ns ha enamorat, no sé què ha passat, però escolta'm una
ha
cosa...
Ha passat l'adolescència ja al Marc, o?
Sí, va, ara té 23. El que passa és que, clar, amb tema síndrome de Down ja saps que les edats pues, va com va, no? Però sí, està... A més, té una nòvia que es diu Carla i fa 2 anys que surten i molt bé. Però té aquesta cosa que... Una mica li passa com al pare, que li agraden una mica totes, saps?
I el tema del futbol és extraordinari, no? Això, explica'm això d'aquest equip. Que, sí, perquè és bastant recent, no, això?
Sí, això va ser això ho portava el Jean Laporta a la seva candidatura quan es va presentar, i era una de les coses que va dir que faria, i l'ha fet, perquè això s'havia comentat ja molt abans amb altres juntes i havien dit sí, sí, però no, saps? I de fet s'havia fet la Lliga Genuine i el Barça no hi era, tu. A veure, el Nàstic va ser dels impulsors, el Nàstic de Tarragona, però hi havia el Nàstic, hi havia l'Atlètic de Madrid, hi havia el Bilbao, gairebé tots els clubs de primera, menys Barça i Madrid. Dius, hosti. I el Jean va dir, no pot ser, ho hem de fer, això, hosti, ho hem de fer, perquè és un tema social i que s'ha de fer. I ho va fer. I, escolta'm, és tan maco veure partits d'aquests nanos, i quan vas a veure la Lliga és brutal. Però brutal com s'ajuden entre ells, com... siguin d'un equip o de l'altre, vull dir, i fins i tot coses d'aquestes de veure, un nano no sap que ha d'agafar la pilota amb les mans, l'agafa dins de l'àrea amb les mans, i clar, el teu entrenador diu, home, el penal llença-li al porter a les mans, perquè aquest nano no sabia que això era l'àrea i que no podia agafar la pilota amb les mans, no? O allò de, va, ara que marquin un gol ells, que tu n'has marcat 5 ja, vull dir, a veure que... I tothom celebrant els dels dos equips... Quan, bueno, brutal, però brutal, brutal, és brutal això. És maquíssim.
Ens queda una cançó. Ens en queda una.
Oh, n'hi ha moltes, eh?
No, però el meu guió me'n queda una. La posem, va. Ocellet per l'orellera... No, per l'orellera no. M'ha enviat un missatge que el teu fill té 24 anys.
Sí.
Ah, jo crec que has dit 23.
Ha dit 23?
Has dit 23.
És que el veig tan guapo i tan jove que, clar...
Tenim un tal que ens escolta que m'ha dit que són 24.
Sí, home, són 24, evidentment, sí, clar, clar. És el 99, eh?
99.
Ah, la nit de Reis, eh? No hi ha millor regal.
Va néixer la nit de Reis?
La nit de Reis, el dia 5.
Com l'emèrit, no? L'emèrit no sé si és del dia 5 o el dia 6, crec que l'emèrit
sí,
crec que és del dia 5, eh?
No cal dir-ho, això. No cal dir-ho. Res a veure, tot el contrari. Bueno, com pots veure a la samarreta, l'emèrit i jo no som molt amics.
No sou amics, no sou amics.
No gaire.
Va, presenta'm l'última cançó i anirem a publicitat.
Aquesta cançó jo la vaig conèixer via Àngels Brumsons, que és una crac, i en aquella època, quan érem joves... era la que marcava, diguéssim, el tema de les tendències musicals en aquesta casa. Quan volia saber alguna cosa de què és el que ho peta ara, o què ho petarà, o... Àngels Brumsons era la crac, a més, una dona guapíssima, una fora de sèrie. Brutal, feia uns programes molt xulos. És l'Actac, entre d'altres. I ella em va fer conèixer Paul Weller. I ella em va fer descobrir aquesta cançó, que es diu My Ever Changing Moods, i... de la que hi ha dues versions, una que és aquesta en piano, ell piano i cantant, i una altra en plan poppy, que és la que van vendre als Estats Units. Però la versió anglesa, que és... Perquè, clar, jo col·lecciono poques coses, però Paul Weller col·lecciono. Llavors, a Style Council tinc tot. I llavors, l'americà és diferent de l'anglès, vull dir, són molt guais. Però i aquesta cançó és que m'agrada molt.
Com escoltes música, tu, ara? Amb quin format? Perquè, clar... Ets un clàssic o no? Ets romàntic amb això o no?
No,
no. Ja. Digital, no. Ja? Sí.
Totalment.
És que sona tan bé, no? Que...
Sí, és que sona bé, sona bé. El que passa, això no vol dir que no tingui a casa un aparell per escoltar els discos que també tinc de vinil, de quan... Vaig regalar molts, però em vaig quedar els claus que vaig pensar que no havia de donar. I aquests me'ls vaig quedar.
Sergi Cotillas, torna quan vulguis. Va, no, això és casa teva, què t'hem de dir, no?
No, jo... Va, aquest programa és el meu, ho saps? M'encanta.
Un dia l'hauràs de presentar, doncs.
No, home, no fotis, no. No arribem a tant. No, m'encanta, a més ho fas molt bé.
Gràcies, Sergi. No. Fem una pausa. Avui també, de seguida, ens actualitzem les notícies de la Neus Bonet, pendents d'aquesta marató de Barcelona, perquè van arribant participants i crec que aviat també tindrem notícia. De seguida tornem al suplement. Una abraçada, Sergi.
Se t'estima.
Catalunya Ràdio, el suplement, Roger Escapa.